dia. Avui, 14 de juliol, comencem el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, el Penedès Gama Extra, que us acompanyarà fins al 5 de setembre. Al capdavant hi serem qui us parla i Marc Paredes. Molt bon dia.
Doncs sí, molt bon dia, Sílvia. Serà un plaer despertar-me cada dia amb vosaltres i també compartir aquest programa amb la teva complicitat.
Un plaer mutu. Com sonaran aquestes 3 hores de ràdio a partir d'ara?
Doncs mira, us acompanyem cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 12, amb seccions de tot tipus. Cada dia a les 11 obrirem les línies telefòniques, on podreu anar participant al concurs i guanyar una caixa de préssecs, atenció, de família Esteve, Ràfols, Torrents Vinyes, Fruits i Can Baldiri, tots tres socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Parlarem de castells, esports, tindrem coach, d'exercici saludable, cuina, de festa major, i comentarem les inquietuds dels més joves. Tot això i molt bé al Penedès Gama Extra.
Benvinguts a l'antena del Gama Extra aquest estiu 2025. Avui el sol brilla i sembla que faci una eternitat del pas de la Dana per Vilafranca i el Penedès, però els seus efectes perduraran, sobretot a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i al Complex Aquàtic de Vilafranca. Comencem el programa parlant amb l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, que justament es troba visitant el Complex Aquàtic perquè ens expliqui l'última hora. Alcalde, molt bon dia.
Bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia, Sílvia, què tal?
Com comença la setmana a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que és el que més neguiteja els vilafranquins i penedesencs?
Doncs bé, l'hospital, bàsicament, com sabeu, es va prendre des de la Conselleria i des del Consorci Sanitari de traslladar tots els pacients, que encara doncs, hi eren doncs, a l'hospital dissabte, doncs es van traslladar, de fet, ahir a la tarda, cap a les 6 de la tarda, ja estaven tots d'altres hospitals, bàsicament, com sabeu, hospitals de proximitat i també Bellvitge, Sant Joan de Déu, i després també s'ha reforçat el Camp Nord per tots els serveis també d'urgències més lleus i per qualsevol atenció que s'hagi de fer, encara que s'hagi de derivar després. De manera que tot això ahir ja al vespre ja estava i ara estan treballant. Estan acabant de buidar. Penseu que hem tingut allà uns 4.000 metres cúbics d'aigua que han entrat i això, doncs, clar, estan amb totes les assegurances, totes les gestions per poder renovar tots els equips d'instal·lacions, assegurar la xarxa d'aigua i tots els temes que va portar doncs, aquell mur de contenció que va cedir i aleshores doncs, tot l'aigua va entrar en la part tocant al laboratori de l'hospital, que són ja en tots els equips de subministrament.
En vocació de servei públic, alcalde, on hem d'acudir si necessitem atenció urgent a partir d'avui?
Doncs la primera finestreta és el Camp Nord. O sigui, el Camp Nord fa aquesta atenció, fins i tot també tractament d'urgències lleus, i si són urgències ja més greus, els serveis d'emergència ja directament portaran a la persona doncs, a un altre hospital. I si per qualsevol situació doncs, també es troben al Camp Nord, doncs des d'allà el derivaran, que és el que s'ha fet. De manera que el Camp Nord és el punt de referència i els serveis d'emergència doncs, també ja tenen la disponibilitat d'altres hospitals. Penseu que estan en avís tant el del Vendrell com el d'Igualada, com els del Garraf, els sociosanitaris, el de Vilar de Cans, Bellvitge i Sant Joan de Déu. Tots aquests estan avisats i estan en coordinació amb els serveis territorials de salut i la direcció del Consorci Sanitari del Penedès-Garraf.
Pel que fa a cirurgies i proves programades, consultes externes en general, què passa?
S'estan trucant per replanificar. Tot el que no sigui urgent, tot el que no sigui urgent, s'està replanificant. I, de fet, avui mateix ja estan avançant en replanificar qualsevol tipus de consulta externa que no sigui urgent.
Sí. Quan recuperarem la normalitat? Hi ha previsió?
Sí, el calendari que va donar la conselleria parla de 3 setmanes. Hem de considerar que l'impacte ha estat, les imatges ho diuen, no? I aquests dies que hem anat atenent a tots els mitjans, no? Perquè són molt impactants unes imatges on en el moment que cedeix tots els murs que hi ha per la força de l'aigua, no? És important recordar, no?, que des de que tenim registres ha estat l'episodi amb més intensitat, en 100 anys, a més l'episodi de tota Catalunya amb més concentració d'aigua, i hem tingut doncs aquests punts amb més pressió, i bé, doncs aquesta aigua en el moment que entra doncs ha fet malbé una gran quantitat d'instal·lacions, dels sistemes principals, els secundaris, tot el que ha previst uns episodis que malauradament haurem d'anar planificant i incorporant en el disseny dels espais, i tant particulars com públics, no? Perquè en definitiva el canvi climàtic està portant això, i aquest, per solucionar tot això amb garanties, l'hospital ens diu que necessitarà 3 setmanes.
Un altre punt destacat que va rebre és el complex aquàtic. Quina és la situació?
Sí. Doncs estem des de primera hora, ara mateix estic aquí, amb una reunió de treball amb tots els equips tècnics d'esports, la regidoria, serveis jurídics, estem treballant totes les afectacions, igual que a l'hospital. En el cas del complex aquàtic, hem calculat que uns 5.000 metres cúbics són els que han entrat en totes les sales on hi ha també les maquinàries de climatització, d'aigua, del clor, en el cas de les piscines climatitzades. I clar, tot això de la mateixa manera, doncs, el mur que teníem aquí doncs, també es va veure superat per la força de l'aigua, i aquests 5.000 metres cúbics portem amb equips especials doncs, treballant en aquests moments i traient l'aigua. Esperem en el dia d'avui haver buidat ja tot. De fet, tenim ara aquí un equipament molt fort que fins i tot havia estat treballant amb la Dana del País Valencià. Vull dir, tenim una màquina aquí que vam portar ahir, doncs, que està traient molta aigua i que realment supera qualsevol màquina de les que tenim per aquí. I en el dia d'avui ho tindrem buit, ja estem treballant. I la idea seria, i perquè estem aquí en el cas del complex aquàtic, estem prioritzant sobretot les piscines d'estiu, perquè pels casals d'estiu, per la calor, no? que ja comença també avui a tenir aquí, ja la veiem, no? Els canvis de temperatura, i volem prioritzar les piscines d'estiu, que esperem que la nostra previsió és que en 10 dies les puguem tornar a tenir actives. Aquest és el calendari que estem treballant. I després també, després vindran tots els espais que no necessiten les piscines climatitzades, totes les sales de màquines i totes les sales, no?, que no són d'aigua. Aquesta seria la segona part. I el que trigarà més és tota la part de la piscina climatitzada, perquè aquí sí que s'ha de fer, com ens passa a l'hospital, una renovació total de totes les instal·lacions.
Doncs, Francisco Romero, moltes gràcies per atendre's. Deixem que torni a la reunió i seguirem parlant, si li sembla bé.
Moltes gràcies a vosaltres per fer seguiment de tots els temes i per informar a vilafranquins i a la gent del Penedès de la situació que hem patit i tot el que estem fent per posar al dia i recuperar la normalitat.
Bona feina, fins aviat.
Gràcies, fins aviat.
Aquest dissabte a Vilafranca van caure 155 litres per metre quadrat. Això va representar 200 avisos al 112. Ara l'alcalde ens parlava d'aquests 5.000 metres cúbics que rebia el complex aquàtic. Volem entendre una mica aquest fenomen, aquesta dana, i el Marc Paredes ens ve de perles per posar-hi llum.
Bon dia, doncs sí, cal dir que va ser una situació realment excepcional, històrica, sense precedents. Ens hauríem de remuntar, atenció, el 31 d'agost, l'aigua de Sant Ramon del 1926, per com a mínim trobar unes xifres similars. En aquella ocasió van caure 141,3 litres i aquest dissabte a Vilafranca 155, per tant, es van superar i amb escreix. Les afectacions van ser considerables. Penseu que una gota freda, una dana, un mes de juliol és poc habitual. Generalment, doncs, passen els mesos de setembre, octubre, novembre, quan l'aigua del mar ja està molt calenta i s'acosta la tardor i, per tant, es formen aquestes nuvolades i, per tant, doncs, hi ha aquestes precipitacions. La situació va ser això ha agafat amb moltes pinces, però perquè ens fem una idea similar al que va passar al País Valencià el mes d'octubre. Amb uns escenaris completament diferents, però la situació va ser similar, en el sentit que van créixer aquestes nuvolades per l'alta presència d'humitat. Penseu que venim d'un mes de juny extraordinàriament càlid, el mar està molt calent i això ha estat l'aliment perfecte perquè creixin aquestes nuvolades, i al topar-se aquestes nuvolades amb la serralada prelitoral, doncs una tempesta s'anava retroalimentant amb l'altra. Llavors va passar que durant dues hores, més de dues hores, doncs vam tenir aquests ruixats intensos i concentrats aquí al Penedès. Avanço que, i torno a insistir, que la situació és diferent, però el desenvolupament de les tempestes va ser, si més no, similar. El País Valencià va ploure durant més de 8 hores, però aquí a Vilafranca, per sort, doncs, sí que hem tingut destrosses, però no vam tenir ni molt menys la situació que vam tenir, per exemple, ara fa uns mesos a València.
Deia l'alcalde, avui brilla el sol, tornarà a pujar la calor. Adéu, aquest episodi?
Sí, ja és història, La Dana ja és història, amb aquestes acumulacions de rècord, no només a Vilafranca, sinó també al Penedès, 132 litres a Santa Margarida i els Monjos, 124 a Vilobí del Penedès. Hi ha molta gent que ens diu, ostres, és que la meva estació no ha registrat tanta aigua. Pot ser, però penseu que moltes funcionen amb electricitat, vam tenir talls de llum, això també va ser un moment en què no es van poder registrar quantitats d'aigua, per tant, hi ha molts factors. I aquesta setmana es presenta càlida i amb el domini majoritari del sol, potser de cara a dissabte amb algunes tempestes, però sense repetir, creiem, l'episodi d'aquest cap de setmana.
Fantàstic, gràcies per les explicacions, Marc. I el Marc cada dia ens parlarà del temps i ens explicarà què vindrà.
Això mateix.
Els dilluns seran esportius i aquest primer dilluns l'Eric Guijarro visita diferents campus esportius on, a banda de parlar de l'activitat que hi fan, ha aprofitat per fer balanç de la temporada que ha acabat i, a més, parla també amb el Pablo Muñoz sobre la cursa Solidaris de la Granada. Bon dia, Eric.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tota l'audiència. Comencem ja la temporada estival aquí a la ràdio i ho fem, com sempre, doncs, seguint l'actualitat de l'esport, com fem al llarg de la temporada, sempre recollint els resultats. En aquest cas, doncs, ja, evidentment, no hi ha marcadors, no hi ha tanta actualitat esportiva, però sí que hi ha cosetes que podem anar comentant. I, clar, en aquestes dates d'estiu, doncs ja pràcticament el nom ja ens porta, no?, a parlar de campus, que són la principal activitat que trobem aquests dies a la zona esportiva de Vilafranca, però, vaja, si sortim de Vilafranca, també a la resta de la comarca, els clubs, tots ells, tiren endavant tecnificacions, campus, tornejos de tota mena, per mantenir el caliu, per mantenir l'activitat, que al final és el més important, no? Que no es perdi aquesta flama i que també, doncs, els i les joves i també els infants puguin seguir en l'àmbit del que són els clubs esportius. Doncs bé, el que farem avui en aquesta primera entrega, en aquesta primera secció esportiva que fem en aquest estiu a Ràdio Vilafranca, doncs començarem parlant d'aquestes activitats o algunes d'elles que han tingut lloc en els últims dies a casa nostra. Començarem parlant de bàsquet, de la secció esportiva del Casal, que celebra un campus, un dels més extensos de la comarca, 5 setmanes, i de fet la setmana passada visitàvem la zona esportiva, concretament els dimecres van cap allà baix, i coneixíem de primera mà, doncs, el que estaven duent a terme. Un nombre d'infants espectacular, fregant els 200 participants en el campus. També això ja parla de la infraestructura del club i també els esforços que es fa a nivell d'entrenadors. Ens explicava tots els detalls del campus d'estiu en Biel Esteve.
Bueno, doncs aquí veiem ja el panorama, no? Avui us toca aquí baix, perquè em deies que els dimecres sempre veniu cap aquí a la zona esportiva, no? Enmig d'aquest campus.
Sí, sempre ens combinem perquè fem servir les instal·lacions del complex aquàtic per anar a la piscina, i normalment anem dos dies a la setmana a la piscina, i sempre que ens toca piscina fem un primer entrenament aquí tots junts a la zona esportiva per no haver de pujar i baixar.
Pel que fa al campus, al desenvolupament normal, veiem un nombre d'esportistes important, considerable.
Sí, en total, amb les 5 setmanes que fem de campus, som 190 infants i joves, aquesta setmana som 120, tenim un gran gruix de nens i nenes a Vilafranca i al Penedès que venen al campus.
Una mica al llarg d'aquestes 5 setmanes, que dona per moltíssim, com ho plantegeu?
Sempre hi ha dos dies a la setmana on es fan entrenaments amb diferents objectius de tècnica individual, de joc sense pilota, d'1 contra 1, sobretot, amb joc reduït. I després hi ha els altres dos dies que es fan coses més de lleure. Vull dir, hem anat al salting d'aquí a Vilafranca, hem anat al Planeta Màgic, hem fet el rally del bàsquet, fem unes jornades esportives. Vull dir que cada setmana hi ha dues activitats més de lleure, dos entrenaments, i el divendres fem més competició per equips que muntem aquí. Fem una mena de draft de l'NBA.
Al llarg de les setmanes també teniu doncs, la tasca, no?, dels entrenadors, jugadors del casal, que durant l'estiu també doncs, donen el suport, i enguany també teniu a l'Adrià Domènech.
Sí, nosaltres aquest any hem pogut comptar amb l'Adrià, que aquest estiu no havia d'anar amb seleccions ni res, i s'ho ha pogut muntar per fer aquesta setmana i la que ve, per ajudar els nens i nenes del casal, tant com del Xamba, que també estan dins del campus per ajudar a millorar, perquè bueno, té una experiència brutal, ha tingut entrenadors boníssims i ens està ajudant moltíssim.
I com un més, perquè sempre que el veiem per aquí, doncs com un més a l'Adrià, eh?
Sí, és un casalista més, ell ja ho diu, ara ho diré així fluixet, però diu que sempre es vol retirar al casal, a veure si és veritat.
I a banda del Biel Esteve i tot l'equip i tot el grup d'entrenadors i entrenadores que hi ha en aquest campus del casal, doncs també hi ha un altre nom propi, com és el d'Adrià Domènech, que probablement el màxim exponent del bàsquet a nivell comarcal, en aquest esport a nivell nacional. L'Adrià Domènech, que en categories inferiors ha vestit la samarreta de la selecció espanyola i està una categoria per sota de la CB, de la Lliga Endesa. Estem parlant de la primera FEB. L'Adrià aquesta última temporada ha estat una meitat de la Lliga al Betis, allà no va tenir protagonisme i va buscar una sortida i va acabar al Cartagena, on tot apunta que aquesta propera temporada doncs, també militarà. A l'Adrià, que és casalista, format aquí a Vilafranca, el Joan Marquès, des de ben petitó, i que sempre que pot doncs, es deixa caure per aquí, per Vilafranca, per partits del casal, i sempre, cada estiu, aquí en aquest campus, doncs, també un més, un entrenador més, i a l'Adrià també ens atenia.
Vinga, doncs aquí estem amb l'Adrià, que en aquestes vacances doncs, també és entrenador, no?, d'aquest campus del casal. Una mica l'experiència, com està anant?
Bueno, molt bé, molt agraït al casal que em donés aquesta oportunitat de poder venir a ajudar aquí. I res, m'ho estic passant molt bé, són nois i noies estupendos, molt, molt amables, i ens estem divertint molt.
Parlàvem amb el Biel i em deia, sempre que vens per aquí, com un mes, i això... Ja ho veia, estan superagraïts.
I jo ho agraeixo a ells també, perquè m'inclouen, encara que no estigui durant tot l'any, però a l'estiu sóc estar aquí i que el casal és la meva família, la meva casa. Llavors, estic molt agraït que em deixin fer aquest tipus de coses.
Ho fas enmig de les teves vacances, d'una temporada que bueno, no ha acabat amb el premi, no, al qual lluitàveu, però ho ha estat allà fins al final. I, a més, per tu ha sigut una temporada que almenys també ha acabat millor del que va començar, no?
Exacte, ha sigut una temporada difícil, però els últims tres mesos han sigut doncs, molt alliberadors per mi. No, tu has dit que no han tingut premi, però nosaltres ja considerem aquesta fita un premi, jugar als play-offs, arribar al cinquè partit i fer-ho com ho hem fet. Llavors, bueno, a veure que l'any que ve com ho farem.
Ara és una mica l'expectativa, el teu futur com es presenta?
El futur ja el tinc lligat, encara no ha sigut oficial, llavors no sé si el puc dir aquí o no, però el tinc lligat ja.
En tot cas, ets jove i estàs en aquesta primera FEB, que res, són a tres passos de l'ACB, és molt llaminer això.
És llaminer i bueno, s'ha de treballar dur per arribar a l'ACB, llavors crec que és una lliga molt dura i crec que m'està curtint i ajudant per fer el següent pas.
Doncs bé, campus del Casal, que ja l'hem comentat, segueix endavant, de fet, seguirà endavant aquest campus, encara li queden setmanes, dies per davant, per tant, a seguir amb aquesta gran feina i també amb aquest gran volum de participació. I d'altra banda, també seguim, en aquest cas, a la zona esportiva, però parlant d'hoquei patins, hoquei femení, i és que el Patí Vilafranca organitza a l'únic campus d'hoquei femení de tota la comarca. Important aquesta tasca, de fet, doncs cal posar-la en valor perquè, a més, compten amb una trentena llarga de participants en aquest campus femení del Patí Vilafranca. un club que en els últims anys, ho hem anat explicant, ha apostat per aquesta vessant de l'hoquei, perquè les noies també puguin jugar, puguin vestir la samarreta del Vilafranca, i de fet, ara parlarem, o millor dit, escoltarem la conversa que teníem amb l'Abril Batlle, una de les capitanes del sènior femení de l'entitat, aquest equip que en els últims anys només ens dona alegries, dos ascensos de forma consecutiva, van pujar a la Nacional Catalana aquesta passada campanya, però recordem que l'anterior també venien de pujar a primera. Per tant, es va complint la premissa, l'objectiu que es van marcar en la creació d'aquest sènior, i res, estan a només una categoria de l'hoquei lliga, de la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Parlàvem no només d'aquest sènior, sinó també del campus, que tira endavant, però sempre amb l'excusa perfecta, i és que aquest projecte femení del Patí Vilafranca segueix endavant i amb més força que mai.
Bueno, Abril, doncs el que dèiem ara fora de micro, començàveu aquesta setmana amb el campus i ja vèiem fins fa uns moments aquí aquesta acció, les jugadores aquí, doncs, tecnificant-se, no?, podríem dir.
Sí, molt contentes. El dematí ho enfoquem en sessió d'entreno i després fem activitats i dinàmiques de treball en equip i a tope amb el hockey.
Quantes nenes teniu?
Aquest any tenim unes 30-35 nenes, perquè fan diferents tipus de pensió, i molt contentes perquè al final estem fent només un campus femení, al Penedès.
És un nombre considerable de noies. Al final, si aquí hi hagués 100 i pico persones, tampoc s'arriba.
Perfecte, perquè es pot treballar superbé, a més ajuda molt, tenen molt bona actitud, i a més també disfrutem un munt.
Ho feu enmig de les vacances, per vosaltres ha estat un any que s'ha tancat amb l'ascens de categoria, l'any que ve, a partir del setembre-octubre, tornareu i ho fareu en una nova categoria, les jugadores del sènior.
Sí, ha sigut una temporada superintensa, dura també, però molt gratificant, perquè al final hem aconseguit tots els objectius que ens havíem marcat, i ara doncs, amb ganes de vacances per tornar a tope i poder tornar a aconseguir els objectius que ens ha marcat aquesta nova temporada.
Una categoria, ja sense entrar en detalls, però una mica ho comentem, la Nacional Catalana, ja per sota de l'Hockey Lliga, un nivell ja important.
Sí, és a dir, al final és la màxima categoria a nivell de Catalunya. Estem jugant amb jugadores que reforcen l'Hockey Lliga, jugadores que tenen molta experiència, i jo crec que serà una competició superigualada, competitiva, i jo crec que també fins i tot irregular, perquè cada partit serà una final.
I abans d'acabar, volem fer referència a la cursa Solidaris La Granada, que tindrà lloc aquest proper dissabte. Parlàvem fa uns dies amb el Pablo Muñoz, un dels organitzadors, que ens donava tots els detalls d'aquesta 11a edició, una cursa que s'ha consolidat, que ja supera els 200 inscrits, i recordem, el termini encara està obert, encara es pot inscriure qui vulgui, fins al dijous, a la mitjanit. Després, el dia de la cursa, també es podran fer inscripcions, però amb un petit recàrrec. Ens ho explicava en Pablo Muñoz.
Bé, Pablo, doncs un any més torneu amb la cursa Solidaris La Granada. Quina edició anem ja?
La 11a edició, sí. Bueno, va veure amb el Covid que la van tindre d'anul·lar, que seria la 12a, aquesta, però estem a la 11a, no?, que la van anul·lar a última hora, perquè es va haver un repunte del Covid i això ens va obligar a fer-ho, a anul·lar el que seria la 9a.
Si no recordo malament. Bueno, una mica com es presenta, és una edició de canvis, però seguiu endavant.
Sí, és una edició de canvis, tal com dius, no hem d'entrar en detalls, però bàsicament continuem el format de l'any passat, que per primera vegada vam fer el circuit per circuit urbà, els dos primers quilòmetres, passant pels llocs més emblemàtics de la Granada, com és la cooperativa, l'Ajuntament, els col·legis nous, l'església de Sant Cristòfol i la zona del castell, no?, que són els llocs més emblemàtics. I després d'aquí ja els corredors s'endinsen cap a la muntanya, el bosc, vinyes, rieres i demés.
El recorregut més o menys, doncs en la línia, no?, es manté pocs canvis o sense, no?
Sí, no, bueno, continuem amb la innovació de l'any passat, que era introduir un quilòmetre 800 per casc urbà, no? Perquè els corredors i la gent, els caminadors, també coneguessin una miqueta la Granada per dintre i que també el poble gaudeix de la cursa, no? Perquè abans sortien i s'anaven cap al bosc, les muntanyes i les vinyes i en si pues, no coneixien el poble. I una miqueta la funció és pues, que també de la cursa, a part del caire solidari, que és la base principal, és que, bueno, que la gent que vingui coneixi la Granada, no? La seva cooperativa de vi i el seu entorn.
Inscripcions obertes fins al 16, com ho pot fer la gent? Preus?
Sí, bueno, fins al 16, que és el dijous, a les 23:59, abans de les 12 de la nit, tanquem. El mateix dia de la cursa també farem inscripcions amb un petit recàrrec. I bueno, els preus són 16 euros la cursa, tant de 15 com de 7, i 13 euros la caminada. I després n'hi ha una cursa infantil que és gratuïta, que es farà a les 7, per nois de 3-4 anys fins a 12 anys, i és gratuïta.
L'any passat canviava també el fet que deixava de ser nocturna, no? Que va ser un dels canvis importants també.
Sí, a base de, bueno, amb el pas dels anys hem deduït que el fet de que sigui nocturna i més siguin tindre un caràcter de muntanya, pues, la gent això li retrau, no? O sigui, més bé restava que sumava. Llavors vam passar a un format seminocturn, que surten a les 8, els que fan la llarga arriben de nit, han d'anar en frontal, i alguns caminadors també han d'anar en frontals perquè ja se'ls fa de nit. I llavors, bueno, això crec que ha sigut un pas important amb el format de la cursa. També nosaltres acabem abans, que és important, venim de la festa major i tenim ganes també pues, de que això organitza la cursa, comporta pues, molts punts a portar a terme i tal, i muntar, recollir, etc. I bueno, acabem abans, sí.
Doncs bé, amb les paraules del Pablo Muñoz, ja només ens queda desitjar sort a l'organització, que aquesta cursa sigui tot un èxit dins d'aquesta celebració de la Festa Major de la Granada. I res, nosaltres tornem la setmana que ve aquí a Ràdio Vilafranca amb més esports a aquesta hora, a partir d'un quart de 10 del matí, en aquest primer tram del programa, per acostar-vos l'actualitat esportiva local en aquests mesos d'estiu, que evidentment sense competició baixa una mica la cosa, però cosetes sempre n'hi ha.
Gràcies, Eric, i fins dilluns. Bones tardes. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Seguim en aquest primer dia d'estrena del Gama Extra 2025, quan passen 6 minuts de 9:45. Al llarg d'aquest estiu anirem descobrint cada 15 dies com serà el Firar 2025. És una secció, és un espai que es diu Esbossant el Firar, perquè ens permet anar esbossant, fent una mica la pintura del Firar 2025, que obrirà portes just abans de Festa Major. Un Esbossant el Firar que ens permetrà conèixer els seus participants, la majoria d'artistes que hi seran, i saber una miqueta abans què hi portaran i com viuen i com pensen i com defensen la seva tasca dia a dia. L'anfitriona d'aquesta primera trobada és la Cristina Gallardo, de l'equip organitzatiu d'aquest Firar. Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
Falta un mes i poquet, no?, per obrir portes.
Sí, ja queda molt poc. Estem esperant que els artistes acabin de fer no?, tota la producció, que estigueu treballant a gust i amb moltes ganes d'obrir aquest Firar ple de novetats, no?, perquè hi ha molts artistes que encara no coneixem.
Comencem per les novetats més destacades.
Doncs bé, aquest any estem intentant, potser com a... O sigui, la novetat més grossa és que estem donant un punt més de suport a la producció artística, dotant aquest Premi Pinae, que fins ara donava l'oportunitat d'exposar al Fòrum Verger i Balaguer l'any següent, a un dels artistes del FIRART, doncs aquest any hem aconseguit, gràcies a també la col·laboració de la Fundació i les seves ganes de donar aquest impuls als artistes, doncs que el premi sigui econòmic i que l'artista, a més, pugui comptar amb 800 euros de suport a la producció, no? Aquest és una direcció que a nosaltres ens agradaria treballar més amb el FIRART, de poder donar més suport a la part productiva i no només a l'expositiva o a la de venda, no? I després estem preparant unes visites guiades per poder parlar una mica més dels artistes als visitants que vinguin a l'espai. Aviat anunciarem els moments i les hores on passaran aquestes visites. Seran coses molt curteta, de mitja horeta, perquè tothom que estigui a la capella en aquell moment doncs pugui conèixer més els artistes, que creiem que pot ser interessant tenir informació extra perquè els visitants els coneguin, no? Més enllà de només fer el passeig de revisió de portfolis, no? Per una manera.
Trobo que és una molt bona pensada. I seran a partir del moment que obri portes al FIRART.
Sí, estem pensant de fer-les la primera mitja hora dels dies previs. Els dies de festa major la gent està per altres temes, potser, però els dies previs, que encara hi ha un punt de que la gent surt al carrer i vol conèixer coses, doncs creiem que pot ser interessant.
I quan els artistes, quina participació teniu, quines tecles toquen, quins àmbits, heu potenciat algun especialment?
Aquest any se'ns han presentat moltíssims fotògrafs i comptarem amb molta presència de fotografia realment. I també estem recuperant una miqueta la peça de festa major, que és un fet que orgànicament ha anat canviant, perquè cada any teníem menys artistes que treballessin aquesta temàtica, i tot i que no creiem que hagi de ser obligada, sí que creiem que és xulo que puguin haver-hi peces de festa major i que la gent que va amb tota l'actitud festiva doncs pugui trobar alguna cosa per endur-se a casa, no? I justament aquests fotògrafs treballen molt a festa major i creiem que pot ser xulo. I després la ceràmica segueix amb molta força, perquè crec que és una disciplina que està ara mateix bastant de moda, que la gent la treballa, que la gent vol saber més, i està molt bé perquè les de volum sempre costen. I després també tenim un artista que fa unes peces mig tèxtils, mig d'instal·lació, que també és una tècnica que fins ara no havia entrat a la capella i creiem que pot agradar.
Avui, en aquest primer esbossant al FIRART, comptem amb 5 dels artistes d'aquest FIRART 2025. Ens presentes?
Sí, doncs comptem amb la Vanessa Méndez, amb la Isabela Julve, que és el primer any que es presenta, amb l'Anna Maria Almirall Germain, que sí que és més coneguda, que hi ha, no?, molt de recorregut dins el FIRART, amb l'Albert Blai, que també el comptem amb ell aquest any per primer cop, i amb el Pep Anton Chaus, que el tenim al telèfon, que també comencem a treballar amb ell aquest any.
Pep Anton, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I a tots els que ens acompanyem a l'estudi també, benvingudes, què tal?
Gràcies.
Una mica de nervis per ser a la ràdio.
Bastant.
Expliquem una mica què fa cadascun d'ells i com estan treballant aquest FIRART, et sembla?
Sí, aquest any hem volgut, per donar a la secció una miqueta de continuïtat temàtica, hem volgut posar uns temes, i avui us volíem proposar de parlar sobre el cos com a espai de treball artístic amb les vostres disciplines. Cadascú de vosaltres el treballa d'una manera molt diferent, perquè em sembla que totes treballeu disciplines diferents, però sí que creiem que podeu tenir aquest punt en comú, no? En algunes parlem del cos humà, en d'altres parlem del cos com la peça, no? Aquest volum que li acabem donant a la ceràmica, per exemple, no? I bueno, que jo preferiria, si voleu, parlar vosaltres de quines disciplines treballeu i de quina manera enfronteu aquesta relació amb el cos en el vostre treball. No sé si vol començar l'Anna Maria.
Sí, li demanarem a ella que obri el foc, perquè ha estat altres vegades a la ràdio i no té tants nervis.
Molt bé, hola, què tal? Mira, jo treballo el cos de manera tant en pintura com amb l'escultura. Darrerament he treballat l'escultura amb fang, amb terracota, es cou, aquesta escultura, aquestes peces es couen, i llavors hi faig unes pàtines per desenvolupar el que jo vull aconseguir. I treballo el cos especialment de la dona. Els rostres també m'interessen molt, les mirades, i és una manera d'expressar-me. També m'agrada, aquest any incorporo uns infants petitets, perquè la mida d'aquestes escultures no poden ser, òbviament, de gran tamany. Han de ser una mida mitjaneta, diran-ne petita, no molt miniatura, però bueno. I després, en la pintura, aquest any el que porto és paisatges, llocs emblemàtics de Vilafranca, carrers i detalls del que pot ser, del que és la Santa Maria, el campanar, o llocs d'interès de Vilafranca i coneguts per tots nosaltres. Aquesta temàtica la desenvolupo amb acrílic i també amb aquarel·la. A veure si us agradarà.
Segur que sí. Deixem que intervingui el Pep Anton Xaus.
Jo he de dir que vinc del món de l'abstracció. Jo no havia pintat figuratiu fins ara fa poquets anys, que després de molt de temps d'una parada en la meva pintura he retornat amb la idea de fer alguna cosa que m'havia deixat en els meus anys de formació, que era el cos humà i l'autorretrat. I, bueno, amb això he tornat a pintar en gran format i per la fira, per aquí, pel Firar, he fet una sèrie de petits retrats de gent exposada a la llum de la Mediterrània, no? de dones, bàsicament, i pinto matrílic, i bueno, per mi el petit format és una novetat, jo acostumo a treballar gran, i ha estat molt plaent i ha estat molt, molt curiós enfrontar-se al retrat. Per mi el cos és sencer, sempre el cos intueix que és nu, que ha de ser nu, que ha de ser exposat. I la veritat és que he intentat que en els meus retrats aquesta nuesa, encara que em focalitzi només amb la cara, o l'expressió sigui palesa, sigui patent.
Clar, i bueno, per exemple, espero. Si tenim tant tu com l'Anna Maria, per exemple, no, treballeu aquesta idea del cos des de l'estudi del mateix, no? O des del conèixer-lo, des de l'anatomia, des d'aquesta vessant més acadèmica, potser. I després trobem tant la Vanessa com la Isabela, que ja li doten d'un significat, perquè ja és com si construïu uns personatges, no? En el cas de la Isabela potser són personatges més fantàstics per explicar històries, i en el cas de la Vanessa estem parlant de persones de veritat, no? Si ens en parles una mica més.
Sí, bueno, jo també participo al Firar de manera figurativa. La meva disciplina és el dibuix, normalment en carbonet i grafit. I també, com els meus companys, participo de l'anatomia d'una manera també acadèmica, però, com deies tu, Cris, com li dotem d'una conceptualitat a les obres.
I aquests personatges dels que parles tu, qui són?
Normalment jo parteixo de l'arxiu familiar, és un gran tema a la meva obra, i aquests personatges són familiars meus, però que a l'exposició es transformen com a les àvies, els pares i les mares dels altres. No són individuals, són col·lectius, per dir-ho d'alguna manera.
Isabela?
Bueno, jo parteixo una mica del món cartoon, del còmic i la il·lustració. Dibuixo gent o inventada o basada en gent que conec i bueno, treballo molt el color i la tècnica, bueno, pinto amb el que agafi, normalment amb aquarel·la o llapisos de color. Ara he començat també amb la cera, a vegades barrejo acrílic també, i és una mica el que em demana el dibuix que faci, és un moment una mica de posició, però bueno, i no sé, m'inspiro una mica en el món oníric, en la naturalesa, un rotllo una mica així surrealista, raro, però no sé. I això.
Totes dues participen per primera vegada?
No, la Vanessa ja la coneixem.
La Vanessa ja ha vingut.
D'altres edicions, que estem molt contentes de que continuï.
Isabela de Buta.
És la primera vegada.
I com en Tomàs?
Bé, sí, no sé, està guai. No sé, jo encara m'estic formant, jo estic estudiant primer de Belles Arts. I no sé, és una experiència ja xula, la veritat. És un repte per mi, la veritat. Pues sí.
I només en primer de Belles Arts o has fet alguna cosa d'il·lustració abans?
He fet un cicle superior de còmic a la Llotja, a Barcelona, i bueno, això ja m'ha ajudat a encaminar-me més. No sé, estic estudiant també una mica per seguir experimentant tot el que pugui per formar-me com a artista.
Quan ho dius en veu alta, oi? Sona...
Sí.
Sempre sona pretensiós, però al final és una professió, no passa res. Però sí que dir que sóc artista sona
si dius
com...
l'artista és diferent, no? L'artista fa respecte.
Sí.
I ens falta escoltar l'Albert Blai.
Sí, bueno, jo faig sobretot peces bidimensionals, murals, fets amb rajoles que jo mateix escolleixo el tipus de material i després li aplico doncs, els colors amb esmalts o pigments ceràmics. I l'estètica, bueno, la veritat és que la majoria o tots, pel que sigui, han sortit abstractes, o sigui, no és figuratiu, no són figuratius. I bueno, a mi m'interessa també molt els tons, els colors, i per això, doncs, que tiro per aquesta banda.
I alhora, però, dius que són abstractes, però són molt evocadores, perquè aquelles rajoles que fan no, com un efecte del mar,
sí.
De seguida t'ho pots imaginar, i fixa't que ha de ser difícil com veure un seguit de rajoles que tenen una aparença d'aigua quan és una cosa matèrica, no?
Sí, intento sintetitzar una mica el que jo en trec de veure, doncs, això, l'objecte o les peces que m'interessen, i llavors, doncs, bueno, tècnicament també escolleixo la tècnica que més trobo que pot transmetre, no? I, sí, en aquest cas, el del mar, doncs, això, bueno, sense ser una cosa molt sense ser figurativa, doncs, sí que representa el mar i les lluentors, i, bueno, els brillos aquests, no?
Bueno, i també m'agradaria que expliquéssiu una mica més el per què escolliu les tècniques que escolliu. O sigui, no la tècnica, perdoneu, les temàtiques que escolliu, no? Aquesta, treballeu el cos des de punts de vista diferents, però per què escolliu aquest punt de vista concret, no? Vull dir, quina és la vostra relació amb la vostra temàtica que us manté aquest interès o aquesta fascinació de decidir apostar per aquí, no?
Sí, crec que la figura humana ens identifica molt. Al llarg del temps sempre s'ha anat pintant la figura humana i plasmant-la d'alguna manera des de l'escultura grega, la romana, i s'ha anat canviant el seu rol. Clar, a mi, per exemple, em suggereix molt la figura humana. A partir sempre d'una anatomia, d'un coneixement de les proporcions i la manera de trencar aquesta escultura que en realitat la vols fer bé, la vols fer perfecta. Crec que l'escultura avui dia es tracta de transformar allò que veiem en allò que sentim. Donar-li aquest sentiment o donar-li una cosa diferent, perquè tot ja està fet, aleshores hem de buscar algun que ens motivi, una cosa pròpia i que ens motivi i que, bueno, que també suggereixi coses al públic, a l'espectador, des d'una peça una mica trencada o un que ho has fet expressament i buscar això, no? I és una identitat també per mi, el fer dones. En concret.
La Vanessa va fent que sí amb el cap tota
sí,
l'estona.
Sí, sí,
millor,
sí,
millor.
Sí, sí. Jo crec que l'anatomia és un camí, no fàcil, però molt concorrit, perquè de seguida l'anatomia i el dibuix, bueno, el dibuix, la figura... La cosa figurativa acaba sent com un mirall.
Sí.
Llavors, l'espectador, el qui veu la peça, jo crec que és una manera d'arribar-hi, no de seguida, però més fàcil, sí.
Pep Anton, què hi dius?
Bueno, jo bàsicament faig nusos, i faig nusos perquè és la manera més fàcil d'impactar, no? D'increpar directament a l'espectador. La nuesa, per mi és un tema bàsic, i si vols arribar i vols impactar a través d'ella és molt més senzill que no a través d'altres tipus de pintura que especulen sobre el color, sobre la composició. Per mi el fet de tractar la nuesa és una manera d'al·ludir directament a l'espectador, de provocar-li sensacions, sentiments, de provocar-li fins i tot sentiments negatius, rebuig, incomoditat, i jo a través d'aquesta incomoditat vull que la meva obra arribi d'una manera una miqueta, diríem, incòmoda, i per mi exploro aquesta nuesa incòmoda, aquesta nuesa natural, aquesta nuesa que no és normativa, i m'agrada, diguéssim, gratar, no?, en la gent que mira el meu treball.
Qui més se sent així, busca incomoditat?
Que no
seria el teu cas.
No, jo crec que no.
Més aviat al contrari, eh?
Sí.
Perquè són com molt agradables.
Sí, són així com cookies, però potser té algun trasfons així més creepy. Però no ho sé, jo encara no ho tinc clar, perquè ja treballo la figura humana. Jo crec que per haver estudiat sempre, ara fer classes d'anatomia, no sé què, i també una mica els referents que tinc, que treballen la figura també humana, una mica deformada, no la clàssica, però no ho sé, de veritat.
Els teus personatges, per exemple, que són, no?, tot el tema oníric, tot el tema fantàstic, mm-hmm. Com és que esculls aquesta temàtica?
Suposo que com he educat la vista al llarg dels anys, el que he llegit, el que he vist, les pel·lis, sobretot, això jo crec que amb ganes d'imitar-ho, pues, acabo fent aquest tipus d'obra.
Molt bé. I tu, Albert?
Bueno, jo ara, amb la figura humana, la veritat és que no he treballat, però bueno, penso més en les textures, no?, també de la peça, del material, i això, tornar al tema de la sintetització, intentar explicar al màxim amb el mínim, no?, i per això he arribat a l'abstracte, però vull dir, ha sigut, vull dir, una circumstància, vull dir, que ha anat així, per escollir el llenguatge que més, vull dir, s'entén. I pel que fa a lo de frapar a l'espectador, també és veritat que amb les peces que faig no vull que quedi tot perfecte, o sigui, les rajoles, per exemple, les faig a mà i, per tant, no són totalment perfectes com les rajoles d'un lavabo, per posar un exemple. I llavors, doncs, també m'agrada que quedin com, bueno, que això, que estan fetes a mà, i cada una és diferent, no? O sigui, d'un mural que té potser 300 peces, doncs que cadascuna de les rajoles, com si fossin individus, tingui la seva particularitat i també es puguin veure individualment. O sigui, abans parlaves del mural del mar, uh-huh. I la mateixa rajola, que és relativament petita, doncs ja és, en ella mateixa ja és com un quadre.
Sí, és que són unes peces molt, molt maques, a més, vull dir, jo tinc ganes de veure com les adaptaràs al petit format del Firar, no? Clar. Que tots parlàveu del repte també que arriba a ser quan sou artistes de gran format i us heu d'adaptar a les dimensions de la capella, no? Però
avui hem plantat aquests 5 artistes davant del micro, els hem fet definir-se, expressar-se, però el que volem és que un cop obri portes Firar, aneu i descobriu aquestes propostes artístiques que estan treballant. Albert Blai, Anna Maria Almirall, Vanessa Méndez, Pep Anton Xaus, Isabela Julbe i Cristina Gallardo, gràcies per haver-nos acompanyat avui, començar a esbossar aquest FIRAR 25. Sort, bona feina aquest estiu i ens veiem al FIRAR. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu, adéu, gràcies.
T'ho juro, no és normal. El flow que et representa no el canvis mai. Vull estirar el xiclet de mango tropical i fer-ho junts fins al final. Però sí que és normal que se'n vagi el sol i torni demà i comenci un dia nou. I despertar-me al teu costat és extraordinàriament normal. No em volia enamorar, però en tens full enganxat i no puc escapar ni vull, perquè tu saps que no és normal. Somiar, tu no ho sabies, però això ja va passar. Ens besarem la nit de Sant Joan a la platja, quan sonava Doctor Prats. I és que jo no vull viure la vida modesta, jo vull llançar la casa gran per la finestra i que es prepari l'orquestra, que la Mediterrània és una festa. No em volia enamorar, però em tens molt impressionat. No puc deixar-te de mirar, ja no puc deixar-ho passar. No em volia enamorar, però em tens full enganxat i no puc escapar ni vull, perquè tu saps que no és normal.